A Ràdio Maricel, a cel obert.
Anava a dir una bestiesa ara, però... 11:32. Quants t'han dit que cada vegada t'assembles més a ton pare?
Home, cada any més. Cada any m'ho diu més gent.
Cada any t'ho diu més gent. Això és molt bo, eh?
No ho sé.
Sí.
Va viure molt
que
bé.
Nosaltres ens recordem un munt de records macos, i crec que molta gent també.
Jo també.
I de quan va ser pandonista, que no sé si aquell any vas arribar a tocar o no.
Sí.
Sí, eh? Només ho va salvar per l'ofici.
Vaig ser cordonista quan s'havia de ser cordonista.
Ah, exacte, però per la resta...
No, va ser ofici i processó.
Rafael Marcet, bon dia.
Bon dia.
Si els números no fallen, perquè n'hi ha hagut que han anat, que han vingut, que han anat, que han marxat, que no sé què, que tal... Però en Rafael Marcet no. Diguem-ne que des de l'any 73 fins ara, no has fallat cap any?
Sí.
L'any del boicot?
L'any del boicot, diguem-ne.
L'any de l'aturada? L'any de la protesta?
Vaig fallar de graller.
Com en dieu els grallers d'aquell any?
No, vull dir, nosaltres aquell any volíem defensar el tema de cobrar o no cobrar, que nosaltres defensàvem el tema de cobrar, pensem que les gralles han de cobrar, i ho mantindrem així, almenys jo ho mantinc així sempre, no? I en aquell any l'Ajuntament pues, no estava per això, i vam dir, pues, no sortim. Jo particularment vaig sortir. Vaig sortir amb l'Àliga i precisament em vaig tenir un...
L'any del bateig de l'Àliga.
L'any del bateig de l'Àliga, perquè jo havia col·laborat molt amb l'Àliga, perquè això va sortir del pòquer, perquè la gent tenia ganes de tirar coets i el drac no s'hi podia entrar, i llavors la gent va muntar l'Àliga. Diu, l'any 45 va sortir l'Àliga i va tirar coets. Pues, la muntem. Està la vam muntar amb un graig i resulta ser que el no sortir de graller, pues vaig sortir amb l'Àliga i pagant les carretilles. En comptes de cobrar, vaig sortir pagant. I després va un altre any que em vaig dedicar a fer fotos. Vaig descansar un any de gralla, no me'n recordo quin any va ser, després, que vaig dir, pues aquest any tiro fotos. I vaig tirar fotos, ja està. I...
Ara tinc aquella sensació. Això vol dir que quan ho deixis de debò no et sabrà, no sentirà res.
És que ho deixaré de cop. Ho deixaré de cop i no em costarà, perquè això ja m'ha passat amb altres
coses. És que tinc aquella sensació de dir, ho deixaràs i no haurà passat res.
No, estic convençut. A més, ho tinc clar el dia que ho deixaré. Ho deixaré el dia que no m'ho passi bé. És així de senzill. No vull arribar ni a tal data, ni a tal altra, ni a ser el graller més antic, el més vell del món. No. Jo vull passar-m'ho bé. El dia que no m'ho passi bé, plegaré. I podria ser aquest any. O podria ser l'any que ve, o pot ser entre 15 anys. O quan
tu has passat bé sempre, però.
Sí. Bueno, sempre hi ha hagut algunes coses.
Però diguem-ne, en la majoria de casos.
En general, sí, en moments més delicats i que costa una miqueta més tirar endavant.
Però a la vegada tenim aquella sensació que no has estat persona a qui li hagi agradat el conflicte. No. Sinó més aviat al contrari.
No, a veure...
Intentar que tothom estigui bé...
Sempre n'hi ha hagut de conflictes.
Sempre n'hi ha hagut.
Però hem intentat evitar-los, no? Jo almenys sóc d'aquests.
Mm-hmm. Vas començar per què, Rafael?
Pues jo em sembla, no ho recordo bé, però jo crec que la culpa va ser dels Vedella.
Sí?
Jo crec que la
culpa Josep Maria de l'Albert?
Sí, jo sóc molt amic dels dos i tots dos tocaven la gralla en aquell moment, no? I jo no ho recordo bé, potser els hauria de preguntar més, perquè tampoc miro tan enrere. Però jo
que
crec que...
Em sembla que compartíeu classe.
Sí, compartíem classe amb el Josep Maria. I amb l'Albert anava un any més avall, però perquè té un any menys, però a casa seva jo sempre hi era, vull dir, estava com casa meva, a casa seva, no? I som molt amics. I llavors jo crec que en duríem embolicar per això.
No hi tenies, però, ni allò més interès amb la gralla que qualsevol.
Jo tocava la flauta, no. Sí. Jo anava amb en Josep Maria a cremar-me sota els diables, quan encara no hi havia barrets de palla.
Sí.
Pues nosaltres anàvem a cremar-nos sota els diables. Era una afició que teníem a la nostra festa major aquesta. Uh-huh. Llavors ell va començar a tocar la gralla. Em sembla que la va començar a tocar el mateix any que jo, una miqueta més abans, perquè va sortir per festa major, i jo no, perquè encara no estava verd. I jo crec que em va baixar això, que em va tirar cap allà.
D'acord. I recordes la sensació d'aquella primera festa major amb la gralla?
Sí, jo recordo molt l'entrada de grallers. L'entrada de grallers és un moment especial pel graller. Suposo que per tothom, però pel graller, més.
Ho continua sent?
Sí, això és el moment que se't posa la gallina de pil, que diria en Cruyff, no?
Sí.
És el moment. No? Això, i potser la sortida d'ofici, quan es fa ben feta, no? Però el moment de l'entrada de grallers, aquell moment de començar al carrer Sant Francesc i l'entrada al cap de la vila, allò és un moment especial.
Com que sobretot el cap de la vila ha canviat molt, sents exactament el mateix?
No, és les coses van canviant, no? Però abans s'arribava i es feia una rotllana al mig del cap de la vila i llavors la gent estava molt enganxada, no? I no hi havia ni tenim ni res, no?
A peu de carrer?
Sí, allò era un moment escúpido, però el fet de que hi ha hagut cada vegada més gent, jo recordo que nosaltres la festa major que vam organitzar el 82 vam posar una mini tarima d'un pam per preservar una miqueta els grallers i perquè es pogués veure tothom i també perquè no ens donessin tants cops, no? Jo penso que allò és la mida, però clar, hi ha algunes colles que també ens hem fet molt grans, no? I clar, posar 40 persones en una tarima és complicat. I també s'ha tirat una mica més cap a l'espectacle i cap com si un miniconcert, no? Llavors això, pues, això de posar un entarimat i tocar de cara al carrer Jesús, pues, no és una cosa que jo crec que s'hi digui, no?
D'acord.
És un passar pel cap de la vila, no és actuar al cap de la vila.
Ho exagero, però em matises. Quan vas començar, ser grallent no vestia.
Bueno, o que et digui sempre...
O no vestia tant com ara.
Bueno, ara el que passa és que encenen les masses, no? Això és el que diuen, no? Però sempre ha estat una miqueta així. O sigui, jo recordo que anàvem a dinar a l'antic Texas, no? I allà, després del dinar, sempre tocàvem i allò era una exaltació. Era com si fos ara el cable, aquests puestos, no? Potser no tan... No tan,
diguem, no tan tampoc multitudinari,
no tant
però...
Alcohol,
però... però és evident que dins el Texas...
Però sí que la gent venia a sentir-nos després del dinar. Això sí que passava.
Uh-huh. Josep Maria Badell, Albert Badell, Rafael Mercet... Va, qui més hi fiquem en aquest?
Josep Mercet.
En Josep Mercet, òbviament.
En Josep Mercet. Jo vaig començar, igual que en Josep Maria i que l'Albert, vam començar amb la colla d'en Blallet. Igual que en Josep també va començar, sí, però es va fer la sessió en seguida, i llavors nosaltres ens vam decantar des del primer moment, vam estar uns més i els altres menys, en Josep Maria potser va estar 3 mesos i l'Albert i jo potser vam estar 6 o 7, però vull dir, en seguida ens vam canviar, no? I vam anar amb en Josep. En Josep és una institució, no hi ha res més.
Aquí s'hi va afegir en Jordi Canals.
Jordi Canals és un virtuós. Un virtuós de la gralla. Vull dir, en Canals és capaç de tocar. Ara seria capaç de tocar, sí, la festa major.
Diríem gairebé que els més joves han tingut la pena de no escoltar en Jordi Canals.
Per descomptat, però ara també n'hi ha que ho fan molt, però molts, n'hi ha, sí.
Sí?
No, potser tants, no, potser no, però
n'hi ha.
Però és que el Jordi Canals és un virtuós, no és fora de sèrie.
Qui més hi afegim aquí?
Aquí hi afegim, pues, els vells, que dic jo, els que ens van ensenyar també nosaltres, que ens van portar pel bon camí, el Joan dels Molins, el d'això, el Emilio, el Emilio Jané,
en
Guillermo Alemany, i inclús els fills, el Joan i el Josep Maria, també. Jo la primera vegada que vaig sortir per festa major vaig sortir amb ells. Vam sortir l'Albert Badell de Timbaler, de Graller, i el Joan de segon, i el Josep Maria de primer, i jo de primer. I vam sortir amb la Moxigang, que això va ser l'any 75, perquè l'any 73 vaig debutar a Vilafranca del Penedès el dia 31, el dia de Sant Ramon, amb la Moxiganga de Sitges.
A Vilafranca.
A Vilafranca. Passaven aquelles coses.
Sí, 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 sí. Si t'haguessis de definir com tocaves aleshores, perquè això també és molt propi dels grallers, diguem-ne, definir una mica l'estil de cadascú, com et definiries?
Jo tocava pitjor.
Què vol dir tocar pitjor?
Pues tocar pitjor, tocava molt pitjor que ara. Estic convençut. Però que tots toquem millor que abans. Si tu mires els discos que es gravaven en aquella època,
sí.
Vull dir, ara no es gravarien d'aquella
manera. I si haguessis de definir una mica quina ha estat la teva manera de tocar?
Graller de carrer.
Graller de carrer.
Graller de carrer, sense cap mena de dubte. La gralla és un instrument de carrer. Després l'hem portat al Liceu o a...
Sí, a concerts i
al... a l'església, amb el d'això, amb l'orgue i coses d'aquestes, que fa bonic, no? però la gralla, escoltem, és un instrument d'un tros de fusta amb uns quants forats, tu. I no és un instrument per anar a fer virgueries. En canvi, el carrer, pues, funciona. Funciona, i a més, el carrer, les notes que falles, que sempre són, pues, sols en porta l'aire.
O sigui que, com deien aquells, en molts altres àmbits, ets un graller d'ofici.
Bueno, no sé si ofici no, però...
Sí, d'aquells que sempre surten... Bé, com aquell vi que sempre ho compres i sempre funciona. Perquè bueno, no surt dolent mai.
Mirem de que funcioni.
Mirem de que funcioni.
Mirem d'adaptar-nos al ball que toquem. Nosaltres ho tenim molt clar, que nosaltres anem a acompanyar el ball. Nosaltres el que no farem serà acompanyar, per exemple, acompanyar amb els moros. No, i molt contents que estem d'acompanyar-los. Arriben els moros al cap de la vila, toquem la peça per passar al cap de la vila i llavors ens quedem nosaltres els grallers a tocar la nostra. No, això no és així. Si nosaltres anem acompanyant els moros, això que quedi clar. I si els moros volen que ballem ràpid, ballem ràpid. Si volen que ballem lents, i els bastons igual. Que vols córrer amb la boja? Correm. Que no vols córrer? No correm. Com vols que te la toqui? No toques tu el que et dona la gana. I... Després potser et deixen dir, va, toca el que vulguis tu. Però la tocaré com la vulguis tu, perquè tu ets el que balles. Això ho hem de tenir clar, i de vegades no tothom ho té clar.
Sembla que vas interioritzar molt des del primer moment que això dels protagonismes no van tu.
Home, tots ho som una miqueta, però sí, tothom que surt a la festa major se sent protagonisme, i potser és el problema, no? Però tots ho som una miqueta protagonisme. Tots ho som. Però bueno, també no cal lluir, no cal fer estirar boig.
D'acord. Aquí ens ha enviat en Rafel una fotografia de finals dels 70, en què hi ha algunes de les persones que ell comentava, hi ha l'Emili Gené, hi ha en Ramonet, hi ha els germans Badell, en Josep Maria i l'Albert, hi ha en Josep Mercet, en Pep Mercet, en Rafael mateix, en Josep Morando, en Jordi Canals. I estàvem a punt d'entrar en aquella època en què, veritablement, als anys 80, allà hi va haver una rivalitat entre Blayets i Mercets, potent, que molts esperaven aquella entrada de grallers com si allò fos una nit al Liceu, eh?
Sí, això va haver molta rivalitat perquè va ser una... es van partir els dos caps, diguem-ne, els dos caps visibles es van partir i cadascú pues, va anar ensenyant a més gent, no? I bueno, va haver-hi rivalitat, sí, va haver-hi rivalitat i inclús ens vam cartejar a l'Eco amb alguns escrits que estaven molt meditats, jo entenc, per les dues parts, no?
Com la vas viure?
Jo molt bé, i nosaltres, la veritat, ho dic sincerament, ens pensàvem que havíem guanyat aquella batalla. Nosaltres sempre havíem pensat que l'escola en estil de tocar també era un ensenyar, però no cal ensenyar i que surtin grallers i que no toquin el que tinc a tocar, sinó que jo amb un estil propi, no? Com ha sigut sempre l'estil de Sitges, que amb la lletra també el té, no? I vam estar discutint aquests temes, no? Jo vam dir, hem sigut els últims i s'han callat, no? I no vam guanyar. Aquella batalla la vam perdre, no? I no passa res, la vam perdre, perquè es van callar...
Però vist en perspectiva, Sitges se'n va sortir molt beneficiada d'aquella rivalitat.
Sempre la rivalitat encara hi és.
Perquè els que anaven encara hi és, però els que diguin, no, és que ara hi ha rivalitat, és que aquella rivalitat va donar unes entrades de grallers...
No, i segueix donant.
Sensacionals.
I segueix donant. I en vam fer una molt espectacular l'any 2002... a l'any dels 50 anys de l'escola de grallers.
Exacte.
Que anem celebrant de vegades coses que no acaben de quadrar els anys, però l'any 2002, jo per mi és una de les millors entrades de la història, no? Ja vam ser 70-80 grallers, 50 anys, no? Que vam tocar tots junts, jo no sé si es tornarà a repetir mai més.
Bé, no havia passat mai fins aleshores.
I no ha tornat a passar.
Anant pel món, perquè evidentment has viscut l'evolució de la gralla des del 73 en endavant, anant pel món com es toca? I si aquella sensació que tenen més d'uns de que a vegades determinades colles de geganters quan van pel món van acompanyades per grups de gralles o grups de músics que necessitarien un toc d'atenció en algun moment, quina sensació tens?
A fora hi ha molt bons gralles, molt bons, millors que nosaltres. Perquè es pensa la gent que si ja som els millors grallers, però és on tenen som més, no? I també hi ha colles que sonen molt bé, no? Però hi ha, a fora hi ha professionals. Nosaltres no ho som de professionals.
Un moment, abans que continuïs. Què vols dir amb això?
Que no és allò que dius que els de Sitges som els que toquem millor i els de fora no toquen gens bé. No? Això és mentida. A fora hi ha molts grallers, el que passa que predominen gent que no sap tocar la gralla i que fa com a molt soroll, no? I això és un problema que hi ha amb diguem-ne, amb que hi ha hagut molta aparició de balls populars, gegants, bèsties...
Sí, 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 de tota mena.
Al món català, no?, que resulta ser que necessiten, se'n donen compte de que la seva activitat és aquesta i que volen anar a trobades de la falallesa cantera i tenen que anar, i tenen que anar amb grallers. Llavors se'n donen compte que els grallers costen calés. Llavors què fan? Pues com que ells volen sortir cada 15 dies perquè la seva activitat, perquè ells van a fer la botifarrada, perquè no tenen altra cosa que fer, com jo vaig a fer la bicicleta, però ells van a ballar gegants. Llavors resulta ser que necessiten grallers, llavors agafen de la seva pròpia colla, agafen aquell que havia tocat la flauta, que havia tocat l'harmònica, que havia tocat el timbal, i vinga, i això no funciona. I es diuen castellà, i es diuen grallers i geganters de no sé on. Llavors hi ha coses que no sonen. De vegades hem anat a falades geganteres, que no hi anem gaire a les trobades aquestes, però a vegades amb els moros hi anem, no? I ens trobem que de colles de grallers n'hi ha ben poques, i potser són 40 gegants. I de colles de grallers que sonin... comptades amb els dits d'una mà i més d'una batucada, que també a mi m'estorba bastant.
T'estorba bastant?
Sí.
No,
hi ha batucades que toquen molt.
No, no fins al punt d'aquella frase de que cada vegada que neix una batucada mor un graller, no fins a aquest punt.
Tampoc,
però...
no, però m'empipa bastant que després de la professora Sant Bartomeu baixant al carrer Major, que dius, ja m'ha acabat, no? Encara hi ha gent que encara va tocant el timbal dels diables fins a casa. No, no cal, jo no toco la gralla fins a casa. Això és un missatge que m'agradaria transmetre.
D'acord. Perquè hi ha coses que t'empipen molt o no?
Sí, per exemple aquesta.
Per
exemple, el que m'empipa molt és que els timbals comencen a sonar des de 3:15. Abans de que comenci la festa, el primer són els timbals. Els timbals dels dracs, diables... No sé per què toquen abans. El meu fill toca el timbal i sempre el primer cop de timbal el toca quan el gegant s'aixeca. No anem assajant. Ja hem assajat tot l'any. No fa falta tocar a les 2:05 abans de que toquin les campanades. M'agrada sentir les campanades i els morterets, no els timbals.
Això forma part d'aquesta manera tan efervescent que tenim ara de viure-ho tot, no?
Sí. No, a mi em va agradar. Això ho van inventar els dels riquis, això, els timbals. Se'm van anar calant d'un lloc d'aquests i van veure els timbals, hòstia, això és xulo. I van sortir, amb el colla jove, van sortir 6 o 7 timbals, no? I la veritat que feia patxoc, hòstia, a mi em va agradar. Però després això, ara ja és la porta d'entrada, diu, si vols ser dimoni,
si vols
tirar foc, timbaler. Has de ser timbaler, no? Llavors hi ha allà, bueno, no sé si fa falta. És una manera també de que la gent participi. Jo també ho veig bé d'aquesta manera, perquè si no, no participaria, no?
Deixa'm fer, i no sé si es pot establir aquesta comparació o no, però clar, anys enrere, perquè un graller arribés a l'entrada de grallers, diguem-ne que havia de passar certes proves abans, no era allò de que arribo, començo i m'hi fico. I un arribava a l'entrada de grallers, diguem-ne, quan s'havia foguejat bastant. Tens la sensació ara que a l'entrada de grallers hi ha grallers que podien haver esperat una miqueta més?
Amb la nostra colla això no passa.
No passa.
La nostra colla, quan un surt a l'entrada de grallers, és que pot sortir. No... No portem a la guerra, no. El que surt és que ho fa bé.
No, està clar.
Això ho veiem a l'assaig, no? Ara, que hi ha grallers que podrien fer millor l'entrada i el que no és l'entrada, sí.
Perquè ara un graller o una grallera que volgués començar, què li diries fonamentalment?
Primer li diria que l'esforç és sacrifici.
Toma, el mateix que ens va dir en Blai. Assajar.
O sigui, el que no pot ser és que quan veu la gent veu que quan s'aixeca, quan toca la gralla, tothom s'exalta i diu, sí, això també ho vull fer jo. Llavors, el dia següent de la festa, jo vull aprendre a tocar la gralla. Diu, doncs mira, el mes que ve ja pots venir. L'1 d'octubre ja pots venir.
És cert que enlluerna, eh?
Sí, enlluerna.
Enlluerna.
Diu, l'1 d'octubre, o sigui, i a més, a 3 cops per setmana.
I et passaràs tot l'hivern.
I et passaràs tot l'hivern. I a més, el millor, fins que no toquis la primera peça, el millor passaran 3 mesos, no? Llavors ja la gent ja... Llavors, pensava que era...
Una altra cosa.
Posar-m'hi el mes d'agost, no? Però no, si jo m'hi poso el mes d'agost, no toco per la festa major. Jo, que fa anys que toco.
Sí, 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 que tens, sí, totes les hores de vol. Ja.
No sé, jo dic, ah, l'únic que podria tocar serien Canals. Aquest sí, aquest seria capaç.
Això ho dieu tots, eh? La mà,
bueno, potser també, no, patiria.
Però ja,
però
ja
és una manera d'expressar,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí.
Dir, quan, sí, sí. Quan hi ha gent que és superdotada, però és superdotada, no?
Això val pels timbalers, també?
Els timbalers han d'assajar sobretot per corpus. Sobretot per corpus. Per corpus han d'ensejar, perquè jo, els timbalers, és la seva. És la seva,
sí, sí,
pedra.
Sí, sí. Si se'n surten del toc de processó, doncs la resta ja...
Exacte. Després també hi ha les matinades, però el toc de processó és una gambarrada que t'hi cagues, perquè és llarg de collons. Però les matinades també. Aquestes matinades, caminades lentes i que no s'acaba mai el carrer Sant Francesc, i pim-pam, 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 també s'ha de saber. També s'ha d'assajar.
Has passat per moltes colles?
No, jo no. Vaig estar 4 o 5 mesos amb la d'Amblallet i després ja me'n vaig anar amb en Pep. Pep és el mestre de tots.
I dins de...
El Pep ha ensenyat a totes les nostres colles.
I dins dels Mercets n'has passat per moltes?
Sí, hem anat canviant. Vaig tocar amb el teu germà, amb el Morando, al començament. Va ser un dels primers segons. Primer feia segon en l'Obert, però l'Obert el van fitxar en Josep, el seu germà i en Canals, que és, sí, un dels millors colles que han existit
mai. És que et anava a preguntar, precisament, si en la teva memòria dius, escolta'm, una colla.
Aquesta. Sense cap mena de dubte. Aquesta. I després nosaltres hem anat fent les nostres coses, no? Pues primer amb l'Obert de segon, després vaig fer amb en Joan, amb en el teu germà, com es diu el teu germà?
Josep.
Josep. Josep, pues, i després va venir bueno, vam agafar també d'en Blayet, vam agafar en Joan Carbonell,
sí,
que ell feia de primer, ja fèiem amb en Josep de segon, i després en Josep va plegar i va tenir que fer en Joan de segon, i així ens estem.
Que en Joan deu estar al caure dels 50 anys,
també.
Li falten dos anys.
Ja va començar el 75. I després vam canviar bastant de timbaler, no? El timbaler s'ha mogut molt. Vam d'això amb Nicolàs, vam tenir el Rayo.
Sí.
Encara toca el Rayo. Bueno, el Rayo,
sí,
el
sí, Durant, sí, no? Ja ens hem entès.
El Ramonet Duran, que no és el mateix Duran. El fill d'en Ramonet, també, Pau Descansi. El d'això també havia tocat a l'Espanya, Lluís. I bueno, i ara ja fa molts anys que tenim en Pitu.
Uh-huh.
I també vaig tocar amb en Pinyo, que era un crac, també, que veia un.
Veieu bé, eh?
Sí. Després també un any vaig tocar amb la Mauvasia, quan encara no era en Mauvasia. També vam anar molt bé. Eren molt bons, aquests, també. També és
una altra colla recordada.
Molt bons.
En aquesta...
Però s'han currat molt, però després no han durat tant. Jo penso que això... és un dels problemes de les colles bones.
Quin?
De que s'esforcen tant, que després que, dius, que... vols dir que val la pena treballar tant pel rendiment que en traguem?
Què és
interessant, això? Pues això és la mala dels ous de fa 50 anys. No hi més.
Allò que deies tu del músic de carrer, d'interioritzar...
És senzill. És arribar en un moment que el teu esforç per tocar la gralla et representi, que satisfagui, i dius, bueno, pues, amb aquest nivell jo estic bé, no? I per fer-ho una miqueta millor que això, haig d'ensejar 3 dies més. I per fer-ho una miqueta de res millor que l'altre, és que són 5 dies. I després ja són 4 hores diàries, l'altre és fer-te professional. I després qui ho valorarà? Sí, sí, i on te tocaràs?
Sí, sí.
El carrer. Al carrer. La gent cridant no sé sí, què, sí, allò que fan a les matinades,
sí,
no?
Sí. Vull dir, i com ho encaixaràs en la teva vida, en la teva feina, en tot plegat?
Dius, val la pena? Però això és, en diferents mesures,
sí.
El que han fet aquests, que han sonat tan bé, en alguns moments,
sí,
allò diví, no? I després diu, pues ara ja no ens entenem, perquè ens hem d'aguantar. Si toquem, collons, ens hem d'aguantar. I, perquè, clar, és que no tot és fàcil. No?
A veure si el secret serà aguantar-se, també. Eh?
Bueno, hi ha moments que t'aguantes, clar, pues clar, però hi ha moments que t'ho passes bé, i llavors es tracta que la balança sempre sigui a favor del que t'ho passes bé. Mentre aquesta balança sigui a favor del que t'ho passes bé, seguirem tocant.
Ara amb aquesta colla esteu de conya, no?
Estem de conya. Bueno, m'agradaria que llegués en David, però, ah,
però la vida és així.
Però la vida porta aquestes coses.
Que, de fet, en David hi és d'una altra manera, bueno, a la colla, perquè sempre estarà
sempre hi serà.
A la colla, evidentment.
Ara no toca.
Ara no toca.
Tenim, tot això també cada vegada que passa una cosa d'aquestes, no? Pues, tenim que fer una reestructuració interna, allò que tocaves tu, que ja veu, no la pots fer, l'has de fer, i com la feia, i el David se l'havia inventat, i ara el Josep pues, l'ha de reinventar, no la reinventa igual, i, bueno, i tot això vol dir, cony, que estàvem bé, i ara el que sé que hem de treballar més per tocar menys, no? Perquè ara tenim, en aquest moment tenim menys repertori que fa 3 anys. És curiós, eh?
Per què?
Perquè ja no hi ha el David. I el David feia una sèrie de coses
que
ara no les fa ningú.
I, per tant, el repertori s'ha d'adaptar a les capacitats que té ara la colla.
Exacte, ja està. Bé, que ja ho hem treballat molt.
Sí.
El fotut és que hem estat treballant per tornar a estar al lloc on estàvem. I potser encara no hem arribat. Però hi arribarem, perquè ara, a més, hi ha una novetat per aquest any, ja te l'avanço, que és que hem canviat de proveïdor de trinxes, perquè el Pep, que ens ha servit trinxes durant 50 anys, no? I agraït de tota la vida, no? S'ha jubilat d'això.
I on heu anat?
Jo trobo molt bé.
I on heu anat a petar?
Anat a petar a Navata.
A Navata?
A Navata, està per allà de l'Empordà, no sé, per allà a costat de Figueres, no?
I allà qui hi ha?
Allà, hòstia, no sé com es diu. No me'n recordo. Però les fa amb una fresadora, les fa amb un ordenador, les ha dissenyat i les fa totes clavades. Però totes clavades. I
van bé?
I van bé. Estem molt contents.
Estan bé a l'alçada de les d'en Pep?
Sí.
Sí?
Sí, sí. I l'avantatge que tenen és que en Pep les feia a mida.
I tant.
A mida de cadascú. A mida. I mira, aquesta és pel Rafael, i aquesta és pel d'això, pel Toni, aquesta és pel... Sí, les feia a mida. Diu, depèn de la teva embocadura, pues, i et deia, aquesta me la guardo. Perquè... I les feia molt bé. I a més no ens l'ha cobrat mai.
Uh-huh.
Això és, bueno, o sigui, jo m'he estalviat aquí.
Li
podria comprar una casa amb en Pep.
Doncs de Navata han arribat les inxes aquestes noves.
Sí, i l'avantatge que tenen és que totes tenen el mateix so.
D'acord.
M'entens? Llavors això potser acabarà fent una diferència. Potser.
Les 12. Rafel, gràcies que hagis vingut.
Anda tu.
Perquè en Rafel li costa això del micro i avui, mira, al final, com qui no vol la cosa, ha passat mitja hora parlant d'aquests 50 anys i d'aquesta frase, mentre m'ho passi bé, doncs...
Seguirem tocant.
A continuar passant-s'ho bé. Rafel, gràcies.
A tu.
A tots vostès, dilluns a les 9. Tornem a ser aquí. Adéu-siau.